Santi Cortells, professor, i professor ja és que no ho dic jo, és que ens envien missatges, vostè avui mateixa ho ha pogut llegir, no ho dic jo. Què estem sentint?
Estem sentint les campanes del campanar de Vila-real.
Quantes coses ens ensenya, no?
Se'ns ensenya a passejar per Vila-real i fixar-nos en algun detall de la ciutat i aleshores començar a escarbar tota la història.
Del per què?
Del per què. Professor, has dit professor. Mira, volia comentar una cosa d'això. Perquè professor sona com una cosa, però bé, és veritat, soc professor.
Clar.
De llengua o de llengües. Però jo l'altre dia pensava, soc professor de poble, regidor de poble, i me'n deixa alguna cosa de poble. I, bueno, i ciutadà d'un poble. Perquè, vull dir, soc triplement de poble, però amb molta honra, perquè moltes vegades, és que crec que m'ho va dir una vegada, dic, eres professor però de poble.
Uf.
I jo dic, igual sí, de poble, d'un institut de poble, i soc regidor de poble també, tot de poble, però no, per a mi no em resulta cap menyspreu, al revés, és una honra. Jo soc de poble tres vegades, com a persona, com a professor i com a regidor. Així que com a persona del poble, doncs parlo de les coses del meu poble, que m'encanta, i totes les setmanes els que ens seguissin. A més, intento documentar-ho, documente, millor dit. I com totes les setmanes fem el programa, si alguna cosa l'hem de rectificar o matisar,
o afegir,
doncs a la setmana següent sempre ho faig. Vull dir que...
Bueno, el que suscita és curiositat. A vegades incluïsses paraules que tenen un significat,
sí.
I el que fan és que ens invita a mirar aquest significat, que ens porta a una altra paraula i un altre significat. És un món que és apassionant.
A mi em passa molt quan estic mirant un article, com, bueno, doncs avui anem a parlar de la història del campanar de Vila-real. N'hi ha moltíssimes paraules així que són pròpies de l'àmbit religiós. Hi ha un vocabulari,
clar,
que és el vocabulari que n'hi ha dins de l'àmbit religiós i del campanar, que de vegades et fan, doncs, buscar el diccionari, investigar, i una cosa et porta a l'altra. Bé, quan parlem del campanar, sempre, i així ho fa també mossèn Vicent Giménez Torneig, que l'any 2006 escriu un article sobre això, i ell mateix a l'inici de l'article, doncs, cita a mossèn Benet Traver i a José María Doñate, que són dos cronistes del poble i que parlen extensíssimament sobre la història del campanar. Quan parlem del campanar, parlem d'un punt de la ciutat que hem de pensar que en origen era el més alt. Avui en dia n'hi ha edificis més alts que el campanar, perquè sobretot en el temps anomenat del desenvolupisme, en les darreries del franquisme, doncs es van fer aquest tipus d'edificis molt alts. Últimament la construcció de les ciutats ja ha canviat i no es valora tant que siga un edifici de 30 plantes o de 20, no en tenim molts tampoc d'aquestos a Vila-real, però sí que és veritat que molts edificis han tapat el que era el punt més alt de totes les ciutats, en aquest cas el del campanar. El campanar, jo moltes vegades recorde, de menut, com que estudiava en un col·legi on hi havia gent de moltes ciutats, discutir per quin era el campanar més alt i el més gran. El de Borriana, el de Vila-real, el de Castelló, això és ancestral, vull dir...
Total.
Allò que diuen a veure qui la té més llarga, doncs a veure qui té el campanar més
gran.
Té un origen, jo diria, fins i tot, si em permeteu, fàl·lic. A veure qui té el campanar més gran. Bé, sempre el campanar més bonic i millor és el que té el seu poble. Per tant, en això, jo, com a veí de la ciutat i en esta ràdio Vila-real, crec que no n'hi ha discussió.
Cap dubte, no?
Bé, en primer lloc, el que crida l'atenció dels orígens d'este campanar és una discussió que és molt curiosa, perquè sempre diem que la carta de fundació del poble o la carta pobla és del 20 de febrer del 1274, però sempre els historiadors matisen i diuen que no és que Vila-real apareguera aquest any, sinó que aquest any, d'aquest moment, és la carta pobla, però que així probablement ja n'hi havia alqueries, ja n'hi havia, i entre altres coses que n'hi havia, doncs probablement és la capella. la capella en la que després es va fundar, es va fundamentar la parròquia de Sant Jaume. De fet, la fundació, la carta de fundació és del 20 de febrer, però el 22 de febrer, és a dir, 2 dies després, sí, el rei en Jaume signa a València un document atorgant l'església parroquial de Vila-real a un senyor que s'anomenava Joan Gutiérrez, que va ser el primer retor, o en valencià formal, el primer rector, no? I probablement quan atorga a este senyor, que seria el rector, el ser el rector d'esta església, és perquè l'església ja existia i no es va fer en 2 dies, és a dir, que ja portava uns anys ahí, no? També s'ha de tindre en compte que moltes vegades, escampats pel territori, probablement hi hauria capelletes dedicades doncs a un sant o a l'altre. Este senyor, el primer retor, era el tio, l'oncle de l'escrivà de Jaume I. I és on es va edificar l'església primitiva, que segons s'assenyala en alguns documents era la casa de don Josep La Torre. Clar, quan tenim ahí una capella, doncs hem de pensar que n'hi havia el que anomena mossèn Vicent així un espadanyar. Què és un espadanyar? Primera paraula de vocabulari. Diu, en el diccionari normatiu valencià no és, però en el DRAE sí, de la Real Acadèmia Espanyola, diu que una espadanya és una estructura mural d'un edificio que se prolonga verticalmente i acaba en punta con huecos para colocar las campanas. Si veiem el mapa de Martí de Veciana, doncs veiem allà dalt el que és un espadanyar, que és com el que he explicat, una mena de triangle, i ahí estarien les primeres campanetes. Això podem dir que era el, com el campanar incipient, el campanar en origen. Per a què servien els campanars? Evidentment per a l'àmbit religiós, per a cridar a la pregària, i després jo també n'hi havia una altra funció que era les de comunicacions de la vila, és a dir, per ordre del senyor Valle es fa saber al veïnat, el senyor Valle, el senyor alcalde. Després ja van vindre els cartells típics que se ficaven i se fiquen encara davant d'un cristall en l'Ajuntament. Després van vindre els butlletins, el BO, el BOP, i després ja va vindre internet, que és el que tenim avui dia. Però en origen teníem, per a comunicar-nos a la ciutat, els campanars, no? Aleshores, esta capella de Sant Jaume devia ser el, com si diguérem, el primer avantpassat del campanar, i que sens dubte estaria edificada abans d'aquesta fundació, com s'explica en aquest article i els cronistes que he citat. El que no es diu res és de quan es va acabar. No sabem quan es va acabar de construir. Sabem que estaria allà, però no que es va, quan es va acabar. Per tant, d'aquest espadanyar, d'aquest primer campanar, doncs no tenim més notícia, no n'hi ha documentació, lògicament. El cronista José María Doñate, en un article que s'anomena Retrato arqueológico de una iglesia desaparecida, la parroquial de Sant Jaime de Vila-real, segueix el retrat de la vila que fa Martí de Viciana, que és el que havíem dit que molta gent té en un taulellet en sa casa, perquè se va fer en un moment donat, i se fa molts dibuix, i per tant tota Vila-real ho coneix. Diu ahí Martí de Viciana que en la façana i en la part de dalt apareix una espècie de torreta que contenia el rellotge. No així les campanes, que en un nombre de 3, 2 en la base i una per damunt, aquesta espècie de triangle que hem dit, formaven com un espadanyar sobre la nau de l'església, una miqueta per darrere respecte de la façana. I ese seria el campanar incipient, que no és el que tenim ara. I d'esta descripció que ens fa Martí de Viciana podem afirmar que a l'església gòtica no hi havia un campanar o torre de campanes, segons ho veiem ara, però n'hi havia un avantpassat. És esta torreta o espadanar menut per al rellotge i la campana. He de dir també que així, en una recerca de fa uns anys, vaig poder comprovar que el que és el rellotge que tenim al campanar, encara actualment, és de l'Ajuntament i la resta, per inscripció del bisbe, ara no més la paraula, doncs és de l'Església, no? Hi ha una part de, que és la part de davant, que és l'enreixat,
sí,
que quan vaig estar mirant a qui podia pertanyer a això, per el tema de les immatriculacions, ara més la paraula, doncs hi ha algú que em va suggerir que la part de davant s'havia inscrit posteriorment i que per tant ahir doncs podríem entrar en el xoc polític del dubte de si això és de l'Església o és de la ciutat i coses així. Molt, molt interessant, no?, tot aquest tema. Bé, els dos buits de les campanes grans que s'anomenaven la Grossa Ocell i la Morlana. I després està una mena d'espadanya menuda, que és la que estava per damunt, que és el simbolet o la Sinadeu, que és la que es tocava per avisar a missa i en el moment de la consagració. I recordem que sobretot en la litúrgia antiga, algun dia explicaré el tema este de com era la missa antiga en llatí, per què es va deixar de fer i tot això, doncs el que es tocava és esta campaneta de dalt, uh-huh, en el moment de la consagració, que és el moment àlgid de la missa, que és quan, segons la tradició catòlica, el pa i el vi es transforma en veritable car i veritable sang de Crist, no? Després el retorn es veu el vi i es menja el pa i als assistents normalment només els dona pa, el vi se'l veu el retorn a soles.
També, algo que em crida l'atenció a mi respecte al vi i el pa, és a dar també els de sense gluten, eh?
Ah, sí? Ara n'hi ha el pa sense gluten.
Sí, quan l'hòstia consagrada se'ls dona a la gent que no pot prendre gluten.
Clar, clar, clar. Sí, no, té... En fi, després, com va evolucionant este campanar, no? Mireu, documentació, el número 206 del llibre de claveria del Consell de 1362, trobem el nom d'una de les campanes de l'Espadanyar, que és el que hem citat, la Grossa o el Seny. Ahí també he de dir que les campanes es bategen. N'hi ha tota tot un ritual tradicional per a beneir les campanes, que es diu. I aleshores, quan les beneixen, els posen nom, les bategen, i les nostres, les de Vila-real, doncs tenen noms molt, molt interessants. I algun dia crec que comentàvem en la avantvespre de Sant Jaume que n'hi havia una que li diuen la Malaganosa perquè quan tocava a Morts, per exemple, tocava,
sí,
com de mala gana. Jo li diuen la Malaganosa, eh? Esta campana és posterior al que estic dient, ara, no? Bé, l'Espadanyar és, en veritat, el lloc de les campanes, és a dir, el campanar, no? Sembla ser que en aquell moment hi havia a la part de dalt una espècie de gàbia de fusta que estava a la part més alta i que estava a prop del penell. Què és el penell? El penell és el que en castellà diem la veleta, que sol haver un gany, no? En una sacheta.
Sí, sí.
La sacheta és la fletxa. Ja tenim una miqueta més de vocabulari i que ens dona direcció del vent. Des d'ahí, des d'aquesta gàbia de fusta, es vigilava, perquè era la part més alta, quan venien les tropes de l'assetjament. N'hi havia, clar, durant els segles, doncs, a Vila-real la van assetjar moltes vegades. Des d'ahí es vigilava que qui venia de lluny, no? El llibre de claveria de 1373 se n'assabenta de les dues campanes i allí, quan en un moment donat es trenquen, en este any, es van a pagar 216 sous i 26 diners a un mestre, que era el mestre Andreu Bargeny. Per a què? Doncs per a que les reparara. Es parla d'una campana més menuda, que és la que s'anomena la sotil o tiple.
Uh-huh.
Buscant el diccionari que vol dir sotil, diu que sotil és prim, delicat i auxer. I tiple és el soprano. Per tant, faria al·lusió al to d'esta campana, que era la campana més menuda, no? El 1374, en el número 213 de claveria, trobem que es mana al sagristà que faça l'esquella o campana que sona que com leven lo cos de Déu. Leven lo cos de Déu, és a dir, en la consagració.
Sí.
És esta campaneta que tocava la consagració. Encara n'hi ha les campanetes que tenim a la sagristia, ara no m'he dit el nom també, que tenen com un, són, fan com un cercle i que encara de vegades es toquen. Vull dir, això és un...
Una, és com una roda.
És com una roda. Crec que es diu el rogle, ara no recorde. És antiquíssim, no? Tota la litúrgia llatina, de la que parlarem algun dia. Doncs bé, i sí que tenim ja el campanar o espadanya en tres campanes, el seni i la grossa, i l'ara l'altra, que encara no té nom, que és la sotil i la tiple. Després ja la bategen més tard, no? 10 anys després es justifica el pagament de 150 sous per fer una campana. No diu si és una campana nova o que fos una de les ja existents. Podria ser també la del rellotge. Això també és molt habitual en la història d'aquest campanar. Fondre campanes antigues perquè s'han trencat o s'ha trencat una part i aleshores amb aquest material doncs, fan les noves. No? Uh-huh. L'espadanyar de l'església gòtica era el punt més alt de la vila, com hem dit, perquè la vila al llarg del temps té necessitat d'un lloc de vigia, aquesta és una altra paraula, de vigia, de vigilar, perquè podem passar moltes coses, ens atacaven, eren una ciutat amurallada, però
des de campanar, des de la punt campanar, més alt...
No volíem que ningú entrara a la ciutat emmurallada, no? Ja entrem al 1417 i 1418, principis del segle XV, renoven les tres campanes perquè s'havien trencat. En aquests anys queda documentat el referent de que van fondre les tres noves campanes. El seny o grossa, la segona que es diu la morlana i el tiple. Per fer els motlles, on es va ficar el metall, on es va fondre, es va llogar a un matrimoni veí que eren Domingo Martí i Na Fontina. Els van llogar el pati Obrador de Manyà, és a dir, que estaria afrontant amb l'assis de l'església al costat, i evidentment es va pagar a este matrimoni perquè les obres es veu que van trencar part dels seus, de la seva propietat, bé, així anem avançant en els anys. 1447 al 48 fan vindre de Onda el fuster amb Blades per fer la trutxa. Una altra paraula, què és la trutxa?
Què és la trutxa?
La trutxa és el lloc sobre el que més que descansen, sobre el que s'enganxa la campana per a voltejar. Si està la campana, la campana s'agafa a un material de fusta, no sé com explicar-lo, és que una imatge ens ajudaria una miqueta més, no?
A detallar-lo, no?
De vegades era de metall i sobre ahí és sobre el que pegaven...
Però si imagines com s'està voltejant una campana, al cap, ho han vist mil voltes, com era ixa peça, que unia la campana, unes voltes era de fusta. Jo a mi me ve al cap sempre de fusta.
Podia ser una corda, però la corda no tenia aquest efecte de donar voltes. Hi ha una expressió en valencià que és campana sense trutxa, mal volteja. És a dir, que quan una cosa no té fonament, no té sentit.
Puc dir, comentar una cosa, Santi, i no te desconcentraré. És que sí. És un piropo, eh?
Sí.
Em diuen, me quedo al·lucinada, dime en quin institut dona classe i repetiré la ESO, batxillerat per a mi, en fi, el que faci falta.
Moltes gràcies. Avui tinc una miqueta d'embolica en el cap perquè n'hi ha moltes...
dades, no? Moltes coses,
moltes dates, les sí, dues sí, coses. Sí. Bé, sembla ser que a l'any 1474 es trenca la grossa o seny, que havíem dit, i es demana a mestre Joan Clarguet, mestre de fer campanes del regne de Burganya, fer la campana major o seny nou qui era trencat, és a dir, és un dels moments, es trenquen contínuament al llarg del temps. El mestre campaner, Joan Clarguet, doncs acaba el seu treball en l'any 1475, el 28 de gener, a principis d'aquell any. Este seny és batejat, per cert, pel bisbe de Tortosa. Recordem que Vila-real ara pertany al bisbat de Sogorb-Castelló, però abans era part del bisbat de Tortosa. Este bisbe era Alfons d'Aragó, que era arquebisbe de Tarragona i era el president de la Generalitat de Catalunya. Perquè Vila-real estava relacionada a Catalunya perquè estava en este bisbat. Vaig avançar uns quants anys perquè si no, no acabarem avui, no acabarem tot el que vull dir. Arribem a l'últim document que es parla de les campanes d'este campanar o espadanyar de l'església gòtica i el trobem al número 76 del manual del Consell, concretament el 2 de gener del 1703. Perquè després ja passem al l'actual campanar, vull dir, este és el campanar el que estàvem parlant de l'església gòtica, però després passem al del 1703, que és el que tenim de la nova construcció, de la nova arxiprestal, i això ens portaria que, per tant, el nou campanar té 320 anys, per ser exactes. Enguany
320.
Estem 320 anys, exactament, perquè hauríem de celebrar el 2003 els 300 anys. Diu el pare Inza en el seu epítome històric que la torre de les campanes va ser edificada en el mateix lloc on estava l'antic capítol parroquial. Per tant, el mateix lloc on estava l'antiga església, la primitiva església gòtica. El projecte era una miqueta anterior, era de l'any 1681. I ahí trobem a mossèn Pau Benlló, que és l'administrador de l'obra del campanar. L'arxiver de la parròquia, que tenia un arxiver, que és Eusebi Vicent, diu que a 26 dies de l'any 1682 portaren la primera pedra de la Torre de les Campanes, la qual posa Miquel Soler menor ciutadà jurat en cap. L'obra del campanar, una obra per a una vila com la d'aquell temps, es posa en marxa i en la història de Vila-real de mossèn Benito Traver i llegim que la major part del veïnat de Vila-real va contribuir en els seus esforços i diners en la construcció d'aquest campanar. Per això dic que el campanar és nostre, és propietat del bisbat, però és de Vila-real perquè en gran part el va pagar Vila-real, no?
La vila, clar.
Bé, quan va acabar, diu així mossèn Vicenç Gimeno, que no se sap una data certa, però que es pot ben dir que abans del mes d'abril de l'any 1703, per això he dit que té 320 anys. Diu que es va acabar perquè van posar-se les campanes en el lloc corresponent. Les campanes que s'instal·len en un primer moment són les anteriors que hi havia en l'espadanya de l'església gòtica. Aleshores, durant el 1703 n'hi ha diversos plets o disputes entre el Consell de la Vila i el clergat de la parròquia. Això també és superdivertit perquè la discussió era qui devia pagar cada cosa, el campaner, les campanes, i a més ho acaba resolent el Tribunal de Consell de València en una data, i tenim documentació d'això perquè és el 28 d'octubre de 1703, que és el qui dictamina que ha de pagar cadascú, no? Una de les altres coses divertidíssimes és que diu que el 24 d'abril de 1703 es preparen els recursos per a fondre, per a la fossa de les campanes, de 30, 24 i 12 quintars, que això és el pes. Quan és un quintar? Això és un pes antic que utilitzàvem així al País Valencià. Un quintar, segons el poble, és entre 41,5 i 42 quilos. Això era un quintar, i és perquè facen xoc amb el des que n'hi ha. N'hi ha un altre document del 1641 que ens fa saber el nom de la segona campana més grossa, que és la sargantana. Tots sabem que és una sargantana, no? Una sargantana és...
Sí, sí, claro.
Doncs ese és el nom que li posen a la segona grossa.
M'havia quedat en el quintar i estava mirant lo del quintal.
Quintal, probablement és una variant de la mateixa paraula. El 1802 posen el tiple. Hi ha una campaneta posada a l'espadanya a la que anomenen el simbolet, segons es documenta així, que és la més antiga de totes les que hi ha a Vila-real. És a dir, que esta es manté, la més antiga es manté, sí, fins als nostres dies, que s'ha mantingut. Després tenim una altra cosa també molt curiosa, salta ja al segle XIX perquè se'ns va passant el temps, que en el segle XIX tenim poques notícies del campanar, però una de les notícies que tenim és del 1882, que llegim que es crea una companyia de bombers i aprofitant esta avinentesa s'estableix una norma per al tocafoc, és a dir, quan es cremava alguna cosa en el poble, doncs es feia servir el campanar per a avisar als veïns de que hi havia un incendi. Aleshores, s'utilitzava el campanar. Clar. I era el toc a foc. És molt curiós, perquè com havia dit abans, el campanar no només té una funció religiosa, sinó que té també una funció civil, i en el segle XIX documentada de quan hi havia un incendi. No hi havia les sirenes, suposo, ni havia les campanes.
Però encara n'hi ha costum de la gent quan diu toca les campanes, què és o què passa o què n'hi ha.
Tocar morts.
Bueno, també tenim les del Carrilló de Sant Pasqual, per parlar també d'elles, que diuen que, en aquest cas no serien, sinó serien les campanes d'allí, que quan passava alguna cosa, Sant Pasqual avisava, no, eren en cops a la paret.
Colp,
no
sí.
Eren...
Però Sant Pasqual precisament fa comptes perquè tenim una família de Vila-real, que gràcies a aquesta família tenim aquest campanar que destaca en tota Europa, d'aquesta immensa tradició que tenim de campanes, que per cert és patrimoni de la UNESCO, per tant és patrimoni de la humanitat, i per això estem parlant avui així. Ens anem ja al segle XX, perquè quasi que estem aproximant-nos a les dues, i ahir n'hi ha algunes dates especials, per exemple, quant al rellotge, l'any 1902 inaugura el nou rellotge del campanar, després de 100 anys, este rellotge seguia sent puntual per a donar-nos les hores a Vila-real. Ja dic que pel que he pogut saber, doncs això, el manteniment i tot, pertany a Vila-real. Ens anem també al 16 de juny de 1938, quan la guerra s'acaba,
sí.
Un tren armat des de la revolta de la via de l'estació cap a les Alqueries bombardeja el nostre campanar. I què fa servir com a excusa? Pues que diuen que n'hi havia una ametralladora allà dalt i aleshores amb aquesta excusa destrossa el nostre campanar. I aquest campanar es queda així destrossat. N'hi havia una... Van fer una xicoteta consolidació dels buits danyats esperant que l'Ajuntament tinguera diners per a fer una reparació definitiva i es queda així fins a l'any 1978. Per tant, del 38 al 78, 40 anys, en el campanar destrossat o mig destrossat.
M'agradaria veure si les fotografies existissin.
N'hi ha, les podeu trobar fàcilment a Google, perquè sí, s'han exposat moltíssimes vegades. Donen una miqueta de tristor, de tristesa. Bé, i el que es fa després, en aquest any, estava com a rector, per ser mossèn Joan Batiste Alba i Berenguer, que comença el muntatge d'un bastiment que, per les fotos que s'han pogut veure, era bastant espectacular. I bé, crec que n'hi ha fotos, o almenys narracions, tot el bastiment per a poder fer la restauració, la reforma d'aquest campanar, i el retorn demana subvencions i ajudes a l'Ajuntament, a les entitats i bancs, a la feligresia, a tot el poble, a la cooperativa catòlica agrària, a la Caixa Rural, tota aquesta gent, la Caixa Rural, per cert, posa 1 milió de pessetes del temps, l'Ajuntament posa un altre 1 milió de pessetes, la Caixa de València, 500.000, la d'Estalvis, 200.000 pessetes, en fi, i la gent, unes altres 1.000 pessetes. I aleshores doncs, es restaura el campanar i es posen les dues campanes que faltaven. A més, també s'electrifica, és a dir, això que havien fet els campaners durant segles i segles, doncs li ho confiem a les màquines, per a que toquen les campanes les màquines. Els campaners continuen tocant-les fins als nostres dies. I el dia de la festa de la nostra patrona, la Mare de Déu de Gràcia, un 3 de setembre del 1978, el bisbe Josep Maria Cases, d'Ordal, a qui vaig conèixer durant molts anys personalment, inaugura aquesta restauració, fa una benedicció de les noves campanes i a les noves campanes es posa el nom de Jeroni i Joana i Pasquala i Maria. Són els noms que posa en ixe bateig, en ixe ritual que fa Josep Maria Cases, com he dit, el 3 de setembre del 1978, amb motiu de les festes dedicades a la patrona, i que seria una última fundació del nostre campanar, que quan veniu cap a Ràdio Vila-real o cap a la plaça, doncs està ahí vigilant-nos, com ha estat sempre ja no des del començament de la història de Vila-real, sinó molt probablement des d'abans del començament de la història de Vila-real. Ahí està el nostre campanar i el que volia avui, encara que no estiguem en la Van Vigília de Sant Jaume, com el campanar és protagonista de la nostra història, doncs que el recordarem una miqueta en este dia també.
Quantes coses, i jo sempre que estic prop d'una cosa com aquesta, que amb el campanar que hem parlat, jo sempre pense, quantes coses haurà vist,
sí,
quanta gent haurà vist passar, quantes circumstàncies hauran donat,
sí,
i això és com quan passa per un camí que he pensat que han anat carros o que han anat gent en cavalleries, és el mateix, és que tinguis la sensació. És el testic del pas del temps.
Una societat en què la religió formava part inseparable. I jo llegit textos en els que diuen que els llauraors del poble, quan se n'anaven al tros, doncs, quan tocava l'Àngelus, el sentien i s'aparaven des de l'hort on estaven a resar l'Àngelus. El dia que fan la Van Vigília, com és en estiu, que així a Vila-real no n'hi ha tant de soroll, també compta la gent que des dels massets
pot
sentir les campanes. Ara n'hi ha molts edificis, però el poble abans seria molt més xicotet i els horts estarien molt més a prop, no? I aleshores aquest campanar formaria part del que és la distribució de les hores del dia, perquè la gent no aniria amb un rellotge en la mà.
Del dia a dia.
Del dia a dia, de les hores.
Sí, sí. Ahir s'ha de donar compte la contaminació acústica que tenim, perquè sí, si no sentim el campanar... de tots els modos, jo he de dir que sempre el mire. És dir, no este. A mi em llamen l'atenció.
Sí,
jo,
sí, sí.
Mire, un campanar per a mi sí representa la tradició d'on vius o d'on viuen, i només per curiositat.
I representa els segles d'història que han passat i que aquest campanar ha vist i que els nostres avantpassats de Vila-real han vist i que probablement hauran conegut els campaners, hauran passejat per ahir, hauran anat a missa quan han tocat les campanes ahir, siga una missa de la patrona, del patró, d'algú que hauria faltat, de mil coses.
I que nosaltres passarem i el campanar es quedarà, eh?
Efectivament. Passarem i ahí estarà el campanar.
Santi, gràcies per haver vingut i haver-nos explicat tot això. Saps que sempre disfrutem de les coses que ens contes.
Gràcies a vosaltres.